les 5 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. Convergència i Unió mou fitxa contra el govern d'Ada Colau. El portaveu del grup municipal encapçalat per Xavier Trias, al consistori, ha anunciat que obre converses per buscar una majoria alternativa de govern a l'Ajuntament de Barcelona. Joaquim Forn ha fet aquest anunci en el ple de l'Ajuntament quan es votava una reprovació a la política de Colau. Forn ha explicat que sense Convergència no hi pot haver cap alternativa. També ha comentat que s'inicien converses amb tots els grups, els 10 regidors de Convergència i la resta, amb l'excepció, lògicament, de Barcelona en Comú, que té 11 regidors pels 10 de Convergència. Avui s'ha aprovat aquesta reprovació a l'equip d'Ada Colau amb 23 regidors a favor, majoria absoluta, que són els de Ciutadans, Convergència, Esquerra i el PP. El PSC i Barcelona en Comú han votat en contra i la CUP s'hi ha abstingut. Canviem de qüestió. Els extremistes d'Estat Islàmic han agafat avui 8.000 famílies de Mossul i les han col·locat al voltant d'instal·lacions militars per fer-les servir com a escuts humans. Ho ha denunciat l'ONU, que calcula que en total hi hauria 47.000 civils segrestats i exposats a l'ofensiva de la coalició que vol fer fora els jihadistes de la segona ciutat iraquiana. Nacions Unides també ha afegit que els extremistes van matar dimecres 232 persones la setmana passada a Mossul, que s'haurien negat a obeir-los. La companyia nord-americana Amazon crearà 200 nous llocs de treball els propers 3 anys en un nou centre logístic que ha obert a Castellbisbal. Des d'aquesta instal·lació, que ha començat a operar aquesta matinada, ofereix un nou servei de venda de productes bàsics per a la llar per als clients del sud d'Europa. Es tracta del tercer centre logístic de l'empresa a Catalunya i està situat en un edifici de 28.000 metres quadrats ja existent. És notícia també en plana política el futur de Pedro Sánchez, que continua en un interrogant. El que va ser fins fa poques setmanes secretari general del PSOE podria renunciar a l'escó abans de la votació segona de la investidura de Mariano Rajoy demà al vespre per no haver d'abstenir-se o bé fer-ho després de trencar la disciplina de vot. I el periodista Pedro J. Ramírez ha fet una revelació durant una entrevista que li ha fet Josep Cuny en el programa Fora de Sèrie de Televisió de Catalunya. Apunta que va ser l'exsecretari d'organització del PSC, José Zaragoza, qui va filtrar al diari El Mundo una informació que es va publicar fa uns anys sobre uns suposats diners del pare d'Artur Mas en comptes opacs a l'estranger. La informació la va publicar el diari poc abans de les eleccions catalanes del 2012. Zaragoza ha rebutjat fer cap declaració sobre aquesta qüestió. Fins aquí l'actualitat. Més notícies en el programa El Mirador de l'Actualitat, en què avui parlarem de la Unió Europea i el seu futur. Ara us deixem amb el programa Estem amb tu, amb el Lluís Torrelles i tot el seu equip.
Ràdio Estel, Cerdanya, 104.4.
Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Aquest diumenge, el joc. Del 14 al 18 de desembre, vine amb nosaltres a viure de primera mà els pessebres de Nàpols i Campània, el pessebre jesuïta de Santa Clara, la gruta il·luminada del de l'església de Santa Teresa, les grans figures del pessebre del Gesu, els del Museu de San Martino, els pessebres de la província de Salern. Aquest any descobreix els pessebres napolitans amb el Club Més Amics del 14 al 18 de desembre. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Només una vida dedicada als altres val la pena de ser viscuda.
Albert Einstein, científic. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Molt bona tarda, Catalunya, molt bona tarda, Andorra, i sigueu molt benvinguts un divendres més aquí a Ràdio Estel. Avui és divendres 28 d'octubre de l'any 2016 i estem contents, estem feliços, perquè un dia més estem amb tu. Avui, com cada divendres, cinema, llibres, teatre, cultura popular i l'entrevista de la nostra productora. Però abans de començar, com sempre, us recordem que tenim les nostres línies obertes. Ja ho sabeu, ens agrada que ens truqueu i que parleu amb nosaltres. Per tant, 93 409 2771 i 93 409 2772. Aquestes són les nostres dues línies. A més, també ens podeu trobar al nostre Facebook, que es diu com el programa Estem amb tu, a Facebook, i també al nostre perfil de Twitter, que es diu Estem amb tu, ràdio. Estem amb tu, ràdio. Recordo els telèfons 93 409 2771 i 93 409 2772. Dit això, ara sí, anem cap al cinema. Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, molt bona tarda, molt benvingut.
Gràcies, Luis, bona tarda. Pues encantat d'estar aquí una vegada més per parlar de cinema, parlar de llibres, parlar de cultura. I comencem amb la notícia de la setmana, que ha estat el gran èxit, aquesta mena, diguem, d'èxit. No sé si els distribuïdors i els exhibidors ho creien, però que la Festa del Cinema, amb la seva 11a edició, ha estat un èxit. Més de 2 milions i mig d'espectadors, més de 7 milions i mig de recaptació, i dies meravellosos. Des del dilluns dia 24, dimarts 25 i dimecres 26 van pujant la venda d'entrades. Per exemple, el dilluns 24 es van vendre sobre les 600.000 entrades. El dimarts, sobre 900.000. I el dia del dimecres, que és un dia que també alguns cinemes durant la setmana normal fan un preu especial, va arribar al milió d'espectadors, va superar el milió d'espectadors. Què vol dir això? Que estan davant de que el cinema necessita reestructurar en bona part els preus. Els preus, perquè quan es fa un preu de 2,90, que no arriba ni als 3 euros, l'entrada del cinema es veu com les cues, com la resposta del públic és massiva, fins i tot que són dies, dilluns, dimarts i dimecres, que no són els millors d'assistència. S'ha de veure aquest cap de setmana com funciona l'assistència a les sales de cinema de tot l'estat espanyol i, més concretament, a Catalunya, per veure si realment es nota aquesta, diguem, aquesta forma del preu, d'un preu més reduït i d'un preu més car, com és a partir d'aquest divendres ja. Divendres, que per cert són 12 les estrenes. Jo he fet una selecció de 4. La veritat és que són 4 pel·lícules les que vull recomanar, molt bones totes, per diferents raons, però totes molt interessants. Per tant, a l'espectador que vulgui gaudir, no tan sols aquest cap de setmana, sinó aquest pont tan llarg, aquest dimarts que és festa, i per tant dilluns serà un pont, serà pràcticament un aqueducte ja, podrà aprofitar per anar a veure bones pel·lícules, perquè ja dic, les propostes d'aquesta setmana i moltes de les que estan en cartellera, evidentment, estan funcionant molt bé. Continuant parlant de la Festa del Cinema, cal dir que la pel·lícula, com era bastant previsible, la pel·lícula que va tindre més assistència va ser Un monstruo viene a verme, la segona va ser La chica del tren, la tercera Inferno, i la quarta, El comptable. 4 pel·lícules, evidentment, blockbusters. Aquestes pel·lícules que són les que marquen l'atenció del gran públic, no del cinèfil, sinó del gran públic. Però, evidentment, ja com dic abans, la cartellera a tota Catalunya està registrant pel·lícules de bona qualitat. I començarem per una pel·lícula espanyola que a mi em sembla un thriller magnífic, molt violent, s'ha de dir, s'ha d'anunciar a l'espectador que no li agradi molt a la violència, inclús els diàlegs de paraulotes, que és una pel·lícula que juga molt en aquest espai, que es diu Que Dios nos perdone. És el segon llargmetratge del director Rodrigo Sorogoyen. Cal recordar que aquest director va debutar amb Estocolm, que també era un thriller policíac. I en aquest cas, l'acció està situada al Madrid de l'agost del 2011, justament en un moment en què la ciutat era un caos, perquè, per un costat, hi havia l'arribada del papa Benedicte XVI, I, a més, hi havia tot el moviment del 15M que havia creat també una aparició de molta gent al carrer. I tot això es combina amb una investigació policial que porten a terme dos policies molt diferents. I, a més, protagonitzats per dos actors de luxe, com són, per un costat, l'Antonio de la Torre, el que hem vist fa poc en Tarde d'Eira, i, sobretot, el Roberto Álamo. Roberto Álamo fa un paper d'un inspector de policia passat de rosca, d'aquests de molta violència, de molta paraulota, que viu una vida molt, molt, com diria jo, molt atormentada pel món que es belluga, no? Aquest món de crims, d'assassinats, de violència, de drogadicció, aquest món de robatoris, que a ell li afecten. Passa que és un personatge físicament molt corpulent, té molt cos, té molta força física, però està interiorment es nota que està tocat, mentre que el personatge que fa l'Antonio de la Torre, l'altre investigador, és un home molt fred que tan sol té un problema, i és que tartamudeja. I això li fa de que sigui un home que pren el temps per fer un comentari, per fer una opinió sobre una investigació, per donar una opinió sobre un aconteixement. És un personatge molt diferent, i justament aquesta bipolaritat d'aquests dos personatges són el que fan que la pel·lícula sigui molt interessant. I què és el que estan investigant? Pues una sèrie d'assassinats terribles, perquè són petites i solitàries velles, assassinades i, a més, violades per un home, per un violador, se suposa, un assassí serial, com passant amb tantes pel·lícules, sobretot nord-americanes. A partir d'aquí, el que és la investigació, amb aquestes caigudes i pujades de la història, però realment una història molt interessant que també té, cal dir-lo, una bona representació d'altres actors, com és el cas de la Mònica López, Ciro Miro o Maria Ballesteros, que tots donen suport al gran treball, torno a dir, d'Antonio de la Torre i Roberto Álamo, el que hem vist en Incidència sobre la piel a Vito, i que, vaja, jo apostaria que pot ser perfectament un premi Goya al millor actor secundari. Aquesta seria, per tant, la pel·lícula, per mi, espanyola, no tan sols del mes, sinó, jo diria, una de les pel·lícules espanyoles d'importància d'aquesta temporada 2015-2016. I anem a escoltar un fragment de lo que és el tràiler perquè vostè pugui gaudir d'aquesta violència que té continguda la pel·lícula, a més d'una música magnífica de l'Olivier Arson, que marca una mica aquesta violència retinguda i de vegades que explota que té la pel·lícula.
¿Qué ha pasado? La señora oyó el timbre, fue a abrir. Cuando vio que querían robarle, intentó cerrar, pero el agresor empujó y terminó entrando.
¿Qué tenemos?
Tenemos muy poca cosa, muy, muy poca cosa.
Causa de la muerte, fuerte traumatismo en la base del cráneo.
Hay que rastrear el vínculo con la víctima. Ese tío no está fichado y está acojonado. ¿Qué te juegas?
¿Creéis que ha sido el mismo tío?
Prensa nacional, local, gratuita, nada de nada, ni una puta referencia.
Y ahora además con la visita del Santo Papa. Esto lo vamos a resolver nosotros cinco y aquí no ha pasado nada, nada.
La siguiente va a ser muy pronto.
Com deia abans, la música, aquesta música de percussió tan angoixant, és molt important per poder donar aquesta mena d'intencionalitat de violència reprimida, d'investigació, d'angoixa, que viuen els dos protagonistes de Que Dios nos perdone, pel·lícula magnífica del Rodrigo Sarogoyen. Però anem a una altra pel·lícula extraordinària d'un mestre ja del cinema, per dir-ho així, del cinema de denúncia social, del cinema de complicitat amb la realitat i que porta ja una carrera molt llarga. Estem parlant del britànic Ken Loach, que ja ha estrenat aquest divendres una pel·lícula molt esperada que es diu Jo, Daniel Blake. Jo, Daniel Blake, és una pel·lícula que va guanyar la Palma d'Or al Festival de Cannes, i és la història de Daniel Blake, que interpreta de forma magistral Dave Jones, un fuster de 60 anys que de cop i volta pateix una malaltia del cor i que comença aquesta mena de burocràcia, per dir-lo en termes divertius, burocràcia, no burocràcia, demanant que se li dongui, diguem, el pagament per aquesta malaltia, perquè està sense poder treballar, però que no, per raons X d'aquesta burocràcia, no se li dona, no? I és una pel·lícula magnífica que, a més, té també com a gran protagonista la Hayley Squires, que és una noia amb dos fills de pares diferents, una noia soltera de pares diferents, que està també en una situació i que, en certa mida, entra en contacte amb aquest fuster ja gran i es crea una història de relació i de solidaritat molt interessant. Però a mi, com m'agrada també escoltar de vegades opinions de companys de la crítica, he demanat també al bon amic Carlos Mir que em donessi la seva opinió, i ho tenim a l'altre costat del telèfon. Carlos Mir, bona tarda.
Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda, guapo. Bueno, digue'm, a tu la pel·lícula, que tenien que haver vist a Bagú, sí, perquè per raons que no són de moment d'explicar, sí, no van poder veure, l'hem vist en passe especial per la premsa, avui s'estrena. Quina ha estat la teva opinió, quina és la teva mirada sobre sí, Jo, Daniel Blake?
Bueno, molt semblant a la teva, és una pel·lícula magnífica, una bona Palma d'Or de Canes. A mi et tinc que dir que és que m'agraden totes les del Ken Loach, així com del Woody Allen, unes més, unes menys, però m'agrada el seu món, aquesta denúncia social constant, aquest cinema realista, cinema d'autor. Jo crec que és dels pocs autors europeus que encara queden, i un dels millors realitzadors amb més de 30 pel·lícules ja. Va guanyar la Palma d'Or de Cannes ja el 2006 per El viento que agita la cebada. Te'n recordes? Que era molt
interessant. Era un tema sobre el tema de l'Ira.
Ah, això mateix?
Sí, senyor.
L'Ira, però als orígens.
Els orígens, sí, sí, com va néixer el moviment de l'Ira.
Això.
Sí.
I havia guanyat dos premis del jurat de Cannes, una per Lloviendo Piedras.
Altra gran pel·lícula també sobre la burocràcia anglesa. Sí, Agenda Oculta. Aquest era sobre l'ETA.
Sí. Perquè
ai, perdó, sobre l'Ira.
Ell denuncia temes socials, però també polítics.
Sí, sí, sí.
Perquè la Canció de Carla també és política.
És política, sí.
Polític social. A mi és un món, el del Ken Loach, que m'interessa molt. Unes m'agraden més, altres menys, ja et dic. Però és un director com Woody Allen, que m'agraden totes. Mm. I aquesta, concretament, m'ha agradat molt.
Cal dir que té un magnífic guió del sí, Paul Laverty. Sí. El dir que el Paul Laverty és l'home, el marit de la directora...
Iciar Bollaín.
De l'Olivo, de Iciar Bollaín, que sí, també va fer el guió de l'Olivo, sí, i que últimament ha fet dos guions molt interessants, perquè si l'Olivo estava bé, el guió de Jo, Daniel Blake és magnífic.
Doncs
vull
sí,
dir,
que
és
perquè un guió en realitat no passen masses coses. Són dos personatges.
Són dos personatges. Bueno, dos els nens quatre, sí. I els quatre personatges que surten amb els serveis socials, amb sí, els funcionaris, sí, sí, no? La el... policia, quan hi ha una detenció, però poc sí, cosa més.
I el veí, el negrito, el veí, el jove, sí, que està molt bé aquest personatge.
Està molt bé aquest personatge perquè al principi penses que sí, és un vividor i després sí, et dones compte que té solidaritat amb ell quan ell...
Ja ho crec. I que el que porta de
no,
capses...
No es pot explicar la pel·lícula, però diguem que és una pel·lícula dura. No és una pel·lícula... Perquè explica la realitat d'una bona part d'una societat una sí, mica desemparada. No sé si estàs d'acord, Carlos.
Sí, sí, completament. És que... una societat que ell sempre britànica, però que, bueno, que és traslladable a qualsevol...
A qualsevol país del món occidental. Això perquè
mateix
és el que tenim més a prop, no?
Sí, que la gent és un número de la Seguretat Social que està deshumanitzada i que tracten, pues, això, no?, com una persona, com un ciutadà, que és l'últim discurs de la pel·lícula, com un ciutadà, els drets que tots els ciutadans tenen, sinó com un número, com un...
Sí, sí,
com un gos, diuen a la pel·lícula.
A mi m'ha agradat molt també la interpretació, suposo que estaràs d'acord, de la Hayley Squires.
De la noia.
De la noia,
molt,
que està
molt
magnífica.
Molt.
Una noia que també és utilitzada per aquest tipus de màfies que volen captar noies
sí,
per fer feines...
Clar, clar, clar.
Diguem...
Ella necessita diners per alimentar
clar,
els seus fills.
Els seus fills, no?
I té que dedicar-se a la prostitució, el que sigui, abans
que hi ha una
gana,
crítica
clar,
a molts sectors de la societat actual, eh? No és una crítica tan sols als serveis socials, sinó també una crítica a com les màfies, les
sí,
bandes, s'aprofiten de la gent que està necessitada
sí, sí, sí,
perquè vagi a fer el que ell vol, no? Vull dir,
sí,
el que...
sí. Jo penso... I això passa a Anglaterra... I
a Europa,
passa...
i a Espanya, i a molts llocs,
a
malauradament.
Jo trobo que és una pel·lícula molt recomanable i, bueno, que és un tema social que no sempre el cine té que ser per distreure's, no?
No, evidentment.
Que ja
cinema...
està bé que hi hagi pel·lícules així.
De totes formes, jo penso, a veure, quan parlem de distreure's, si tu estàs veient una pel·lícula que sigui tan seriosa, tan dramàtica com
sí,
és Jo, Daniel Blake... en certa mida, te'n vas dels teus problemes. També, sí, també és una forma d'evasió, escoltar, sí, sí, els problemes d'una altra persona, no? Penses que llavors els teus són, dius, ostres, pues quina sort tinc, no tinc aquests problemes, jo, no?
Pues sí.
Jo penso que passa al cinema, sí. El cinema no és tan sol...
És que és més distret un cinema social ben fet que,
clar,
no un cinema...
Que no un cinema de per fer riure mal fet, exactament.
Un cinema americà de Hollywood...
De Hollywood, que està mal fet, o que diuen moltes paraulotes, o que no veus la necessitat d'estar parlant constantment de sexe, perquè, esclar, és que hi ha moltes històries de que es poden fer moltes coses que et distreuran, que et poden distreure,
clar,
però,
home, clar,
però no fa falta que sigui una baixanada. Pot ser una pel·lícula seriosa que també et porti a un món màgic, vaja, sense anar
pues
més lluny.
Sí.
Jo penso que el cinema de Bergman...
d'anar-la a veure en versió original,
ah,
no?
Ah, sí, això sí, això sí. Hi ha pel·lícules i pel·lícules. Jo crec que hi ha pel·lícules que s'han de veure en versió original, perquè si no perds bona part de lo que és també el treball actoral, no? El treball actoral és,
clar,
molt important. I si no escoltes l'idioma original, aunque ja sabem que a molta gent li costa llegir els subtítols i tot això,
sí,
però penso que és important. Pues Carles Mir, moltes gràcies per la teva intervenció. Ara escoltarem el tràiler,
sí,
pel que els nostres oients puguin entendre de què va una mica la història que nosaltres hem intentat analitzar des de la nostra perspectiva. Gràcies, Carles Mir.
Molt bé, Miguel.
Fins a sempre, una abraçada.
Quan vulguis.
Adéu-siau. Bona tarda.
Buenos días, señor Blake. Tengo que hacerle unas cuantas preguntas para saber si tiene derecho a la prestación. ¿Es capaz de andar más de 50 metros?
Sí.
¿Puede levantar los dos brazos para introducir algo en el bolsillo de arriba?
Sí. ¿Le puedo hacer yo una pregunta? ¿Tiene estudios médicos? Sufrí un infarto. La doctora me ha dicho que no puedo volver a trabajar.
Tendrá que seguir buscando trabajo. O dejarán de darle el subsidio.
Tiene que ser un error.
Si le han considerado apto, la única opción que le queda es la prestación por desempleo.
Apelaré.
Tiene que hacerlo online, señor.
Soy carpintero. No he estado ni cerca de un ordenador.
Tiene que mover el ratón por la pantalla.
¿No es así?
No, así no.
Estoy dando vueltas en círculo.
Tengo que pedirle que...
nuestra situación. ¿Y te dais
cuenta?
Solo tengo 12 libras.
¿Sabe qué? Ha montado una escenita.
¡Dios santo!
¿Qué puedo hacer?
¿Quién es el primero de la cola?
Soy yo.
¿Te importa que atiendan antes a esta joven?
No, en absoluto.
Señor, usted no debería inmiscuirse en esto.
Márchese.
Menuda farsa, ¿no?
Bé, penso que aquests diàlegs ja donen idea de què va aquesta pel·lícula meravellosa del Ken Loach, molt dura, però molt certa, molt de la realitat. Aquesta conversa que té ella amb la persona que li està preguntant, quan ell el que ha tingut és un atac de cor i el que vol és que li donguin el pagament per impossibilitat de treballar i que l'obliguen a que té que demanar feina i llavors, bueno, tot mitjançant les noves tecnologies que per molta gent que no està acostumada, pues, als ordinadors, a internet, representa un món de dificultats. Per tant, pel·lícula molt recomanable. I anem amb una altra. En aquest cas, una pel·lícula per tota la família, però especialment pels més petits de casa, perquè és aquestes pel·lícules simpàtiques d'animació. Es diu Trolls. Els seus directors són el Mike Mitchell i el Walt Dorr. Recordem que el primer havia dirigit ja pel·lícules d'animació com El Villa, El Vint i Les Ardilles 3 i El Rec Felices para Siempre, i el Walt Dorr havia fet també la direcció del Bob Esponja, una de les pel·lícules populars d'aquest personatge. Trolls està basada, pues, en aquests divertits i amigables personatges petits que li agrada jugar, cantar, fer festa i que tenen un enemic, que són els pessimistes vergents. Són personatges que no són mai feliços si no poden menjar un troll. I a partir d'aquí ja poden vostè pensar que la història es tracta, pues, d'aquesta mena d'enfrontament, el típic enfrontament entre el bé i el mal. Evidentment, els trolls són el bé i el mal són els vergents que volen devorar i que volen capturar els pobres petits trolls. I a partir d'aquí la història protagonitzada per la princesa Poppy, que és, diguem, l'optimista i la líder dels trolls, que va a recuperar, a rescatar uns trolls que han estat capturats i detinguts per uns verges. A partir d'aquí, doncs, ja podem imaginar llum, color, molt d'alegria, i sobretot també cançons molt divertides. La pel·lícula té unes parts, diguem, pràcticament musicals, de coreografia i de cançons molt simpàtiques, i per tant és una comèdia musical d'aventures que jo diria que es pot veure tota la família, perquè els grans també ho passaran bé. I escoltem, si us sembla, el fragment del tràiler perquè així veureu la dinàmica, l'alegria que tenen aquests personatges tan petitots i de tant color.
Me llamo Branch y soy un troll. ¿Y por qué vivo en un búnker de supervivencia? Porque en el exterior acecha una pesadilla. Llamada Poppy.
¡Y 5, 6, 7, 8! ¡Todo el mundo!
Poppy es la líder de los trolls. Y no tiene la culpa de ser tan rematadamente feliz. Nunca ha tenido que enfrentarse a un problema. Hasta ahora.
¿Cupcakes? Branch, acaba de atacarnos un Bergen.
¿Un Bergen?
¡Se los ha llevado a todos! ¡Papá!
¿Cuál es tu plan?
Rescatarlos y volver a casa.
¡Lo conseguimos!
Vas a liberarlos con un recortable.
Muy gracioso, Branch.
¡Espera! ¡Tomad!
Ja podeu escoltar aquestes cançons tan mogudes, aquesta alegria que tenen els personatges petits dels trolls i els seus enemics. És pel·lícula, ja dic, molt recomanable per tota la família, i tenint en compte que ja tots aquests dies de festa els nanos segurament aniran algun moment al cinema per gaudir d'una bona pel·lícula d'animació. I anem amb la quarta i última recomanació de les 12 estrenes que es produeix avui a tot el país. Es diu El Ciudadano Ilustre, és una coproducció argentina i espanyola, i l'han dirigit a quatre mans els directors Gastón Duprán i Mariano Con, que a més el Mariano Con ha fet la fotografia. Té una gran interpretació del seu protagonista, Òscar Martínez, el que tenim que recordar perquè ha fet pel·lícules com... ha estat en pel·lícules com Relatos Salvajes i El Nido Vacío, i que aquí fa el personatge d'un escriptor argentí que ha guanyat el Premi Nobel de Literatura, que va abandonar el seu petit poble a l'Argentina per instal·lar-se a Europa, que va triomfar escrivint sobre, diguem, el seu poble, criticant o fent històries dels personatges del seu poble, i que un bon dia en rep una invitació de l'alcalde del poble perquè lo volen fer un ciudadano ilustre, volen fer d'ell un personatge com és originari d'aquest poble, però li volen donar un homenatge i fer-lo fill il·lustre de la ciutat. I a partir d'aquí, ell vol dir que no, ell diu que al principi que no, però de cop i volta, ell ja està vivint a Barcelona, té com a secretària a l'actriu Nora Navas, que fa el seu paper d'ajudant i de secretària d'aquest escriptor, i decideix que torna al seu poble. A partir d'aquí, la pel·lícula pues, és una tornada a les arrels, és una mena, diguem, de descobriment de com ell també té tots els defectes o totes les equivocacions dels personatges que ell havia retratat. Perquè, a més, resulta que després del Premi Nobel literari, aquest escriptor està, diguem, sec, està en crisi creativa i no troba arguments per poder tornar a escriure una novel·la. És una pel·lícula molt interessant, molt entre dramàtica i divertida, és com una mena de sàtira sobre el fet de que, de vegades, l'escriptor s'abassa en personatges reals, però, de vegades, aquests personatges reals és com si sortissin del llibre i li posessin amb solfa, no? Pel·lícula, ja dic, molt interessant, amb un gran treball, per mi, de l'Òscar Martínez. I aquesta és part del seu tràiler.
Tengo la convicción de que este tipo de reconocimiento unánime tiene que ver directa e inequívocamente con el ocaso.
Llegó esto a Argentina, de su pueblo, de Salas.
¿Salas? ¿Estás segura?
¿Quieren nombrarlo ciudadano ilustre de Salas? Que dé unas charlas, todo en el marco del aniversario del pueblo. ¿Hace mucho que no va?
Sí, casi 40 años. Me fui a los 20 y no volví más. Creo que hice una única cosa en toda mi vida, escapar de ese lugar. Voy a ir.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614 o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93-310-2705. 93-310-2705. mipizarra.es.
Clínica Clarós. Més de 60 anys al teu servei. La teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència medicoquirúrgica de nivell internacional. I, a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 1212, 93 203 1212 o visita'ns al carrer dels Vergós 2931. Clínica Clarós. La teva clínica de confiança.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant Can Barrina, una masia típica catalana on podran degustar la millor gastronomia en un entorn únic per gaudir del descans i de la seva família. Ens trobem a 450 metres sobre el nivell del mar, envoltats de boscos, alzines, castanyers i pins. Can Barrina, a la carretera de Palau-Tordera a Seva, quilòmetre 12, al Montseny. Truca'ns al 93 847 3065, 93 847 3065, o visita'ns a canbarrina.com. Can Barrina. Ens preocupem per les teves inquietuds. Ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Bé, Miguel Fernando, i ara és el moment de conèixer el teu convidat d'aquesta setmana. Amb qui parlarem?
Aquesta tarda porto una invitada de luxe perquè es tracta de l'escriptora Rosa Rivas, una dona que amb la Sabine Hoffman ha fet el que es podia considerar la tercera part d'una trilogia dedicada a un personatge molt curiós, una periodista de Barcelona, que es diu Anna Martí, i que forma part d'aquesta trilogia, el darrer llibre que ha editat Ciruela, la seva col·lecció policiaca, i que es diu Azul Marino. Rosa Rivas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, encantat de parlar amb tu, fins i tot que la Rosa Rivas viu sempre a Alemanya, no?
Sí, sí, a Frankfurt.
A Frankfurt.
Fa 25 anys.
25,
sí.
Ja. Bueno,
I cal
dir que la Rosa Rivas és del Prat del Llobregat, és a dir, aquí al costat. Però, esclar, ella va començar a estudiar filologia, se'n va anar a Alemanya. Allà què dones? Classes d'espanyol o d'hispàniques? O què dones allà?
Vaig estar donant classes d'espanyol, però l'any 2008 ho vaig deixar i ara em dedico només a escriure.
Ah, o sigui, que estàs en plan escriptora 100%.
100%, sí.
Quina sort. A veure, la notícia és l'aparició d'aquesta tercera part de la trilogia d'aquesta periodista tan curiosa que és Anna Martí, però és una tercera part que per un costat porta una magnífica novel·la de la que parlarem immediatament, però també una notícia que a mi m'ha fet mal, que és que amb això tanques la trilogia dedicada... No et riguis, dona, que és veritat. Perquè...
No, és que m'alegra molt que et faci home, pena, això vol dir que t'ha agradat.
M'ha agradat molt. A veure, tota la trilogia. Cal recordar que aquesta trilogia va començar pues fa ja bastants anys, perquè tu portes, vas debutar amb el Don de Lenguas el 2014, el Gran Fri el 2015 i ara el 2016 aquesta llibre de Azul Marino. El que sí que et pot dir és que tu i la Sabine Hoffman heu treballat cada any de forma metòdica. Es pot dir així,
sí.
No?
Sí.
O sea, que per això et pots dedicar ara a ser escriptora, i suposo que la Sabine també.
No, la Sabine no, perquè Sabine treballa, és professora d'institut.
Ah, i continua la seva feina educativa.
Sí, sí, vale. Perquè ella, diguem, aquí va començar doncs el seu treball com a escriptora i jo ja portava unes
sí,
quantes obres.
Sí, tu portaves escrites, altres obres escrites, sí. És cert,
això és
cert.
El que m'ha permès, diguem, independitzar-me, no?
Sí, perquè cal dir que tu vas crear la comissària Cornelia Weber Tejedor, no? També.
Sí,
amb la
sí.
qual s'ha de dir que la Rosa Ribas té una predilecció com a autora literària per personatges femenins, que també és una forma de reivindicar la figura de la dona que pot investigar i que pot ser igual que l'home. No sé si va per aquí els trets teus.
Jo volia, sí, jo treballo amb... M'agradava, doncs, tenir personatges de dones que investiguen, que són valentes, intel·ligents, que es mouen en mons a vegades molt difícils, perquè el món de la policia,
és molt
que
complexa.
És el cas de la comissària, és un món molt dur.
Sí, bueno,
i en el cas d'Anna Martí...
El mateix.
Sí, i més encara perquè estem als 50.
Sí, per això. Bueno, parlarem de l'època que passa... Sí, parlarem de l'època que passa l'Azul Marino, perquè jo he de dir que fins i tot que estem davant d'una novel·la policiaca o de sèrie negra, donat que l'ha editat Ciruela en la seva col·lecció policiaca, jo diria, si em permets també, Rosa, que estem davant d'una crònica de la Barcelona dels anys 50.
Sí, també.
També l'has fet.
És una part molt important.
Vaja, jo, que vaig viure aquesta etapa per la meva edat, pràcticament és com si estiguessin llegint els titulars o les notícies dels diaris, dels mitjans de comunicació d'aquella època.
Sí, és que... Per això la trilogia doncs, fa aquesta temporal, no?, que vam començar doncs, amb Don de Lenguas a l'any 52
sí.
i després doncs, fem un salt al 56 i tanquem la trilogia quan s'acaba la dècada del 59 i acompanyem l'Anna Martí durant tots aquests anys i anem veient també com és Barcelona, com va evolucionar...
Com és el país,
sí. Com inclús, canvia tot el país en general.
Exactament, inclús la pròpia evolució de l'Anna Martí. Clar,
sí.
Clar, l'Anna Martí també. A mi m'interessa molt el llibre perquè parles d'un moment molt històric a Barcelona que potser molta gent que ens escolta ara estem amb tu aquí a Ràdio Estel, potser per l'edat no ho sap, però gent gran que sí es recordarà quan les Rambles de Barcelona, sobretot les Rambles i tota la part vella de la ciutat, es posava del sol marino, no? Per què? Perquè havien desembarcat els marins de la flota americana que estaven passejant per la Mediterrània. Estem d'acord, no?
Sí. És que a més era... Clar, segons l'època de l'any, les Rambles o es posaven de blanc, quan portaven l'uniforme blanc...
Efectivament, que era a l'estiu, exactament.
I quan es posaven de blau marí...
O el blau marí, que era... Fred, sí. Exactament, que era a l'hivern. D'aquí el títol Azul Marino, que ha fet la Rosa Ribas i la Sabine Hoffman. Tu estàs a Alemanya, vull dir... Com fas la documentació? Perquè, clar, dones moltes informacions, no hi ha de notícies que pots treure de qualsevol mitjà de comunicació de l'època, sinó notícies que a mi em donen la impressió, i t'ho dic amb sinceritat, Rosa Ribas, de que has parlat amb gent que va viure aquesta època. No sé si familiars, coneguts, amics, tietes, veïns, no ho sé. No ho sé si vaig bé o vaig pel mal camí.
Vas perfecte. Bueno,
és que em dona aquesta impressió de dir, és que això jo l'he escoltat a la veïna, o a la portera, sí. O a la botiga...
És que hi ha coses que no surten als llibres, hi ha coses que només les pots saber si algú te les explica.
La transmissió oral, no?
Exactament. Sí. I aquí he tingut molta sort. Aquí una de les persones que ens ha ajudat moltíssim en tots els llibres, no?, ha estat el meu pare, que té una memòria extraordinària.
Clar, tens una bona font, tens una bona font.
I per tot aquest darrer llibre li hem dedicat al meu pare,
perquè
ha estat el que ens ha donat tantíssimes idees i que t'explica anècdotes que només pot conèixer algú que ha viscut l'època.
Sí, cal dir que
això ajuda molt.
La dedicatòria està Digo lo següent. Juan Rivas, por los recuerdos, por las historias, por todo. No fa falta ampliar més perquè se pot entendre perfectament. Llavors ja convenga entendre de per què és tan minuciosa, és que és detallista aquesta novel·la, que, per cert, a mi, no sé si estaràs d'acord i t'agradarà o no t'agradarà, pràcticament el que podria ser a la trama policiaca o de sèrie negra, per mi és el de menys. T'ho dic amb sinceritat. Per mi l'important és aquesta Barcelona que m'has fet reviure.
Sí, bé, clar, és...
T'han parlat gent també més de 60, 65 anys que t'hagin dit això, de dir, oh, solta, Rosa, és que...
M'agrada molt quan que m'ho digueu, perquè això vol dir que...
Ja s'ha encertat, clar.
Que va més enllà.
Clar, sí, sí, clar.
La trama policiaca és, transporta la història, és la manera d'entrar, d'atrapar el lector,
sí,
no?
Sí, clar, la intriga, el misteri, el que és el gènere.
És que a mi el que... Als lectors de gènere ens agrada aquest misteri, però vols anar més enllà, i jo també volia parlar d'això, de la Barcelona del 50, i que els lectors diguin és que he viscut
la Barcelona del 50. I després també hi ha un aspecte professional que també m'interessa molt, que és aquesta situació que es vivia en aquell periodisme naixent, aquest periodisme, fins i tot el règim franquista que hi havia com una mena, dins d'aquesta mena de censura i tot allò que tu també expliques al llibre, amb grans traços, hi havia una certa llibertat de triar o d'intentar triar el lloc que podies escriure, no? I el cas de l'Anna Martí ho planteixes molt bé perquè escriu en dues publicacions absolutament antagòniques. No sé si estàs d'acord amb la meva mirada. Jo parlo des del punt de vista periodista, perquè un és el Caso, aquell famós diari que justament ara s'ha recuperat amb situacions per la televisió, no? Utilitzant una mica els casos criminals i tot allò que es van fer sèries a Televisió Espanyola, etcètera, etcètera. Era una revista molt important. Malauradament, ara, no sé si estàs d'acord, però moltes televisions s'han convertit en bona part de la seva programació en el Caso, no sé si estàs d'acord.
Sí, amb la part més negativa, la part més morbosa.
Més morbosa. Sí. I l'altra que treballa és Mujer Actual, que és una revista, diguem, de la societat ben pensant de Barcelona, no? I, esclar, a mi m'interessa molt aquesta mirada que fas, una mirada crua, I, realment, l'Anna Martí... És una petita aventurera, això que deies de que vols fer una dona... És una dona forta, amb les dubtes lògiques de la seva condició de dona en aquells anys, que estem parlant finals de la dècada dels 50, amb la seva situació de que és una noia, en certa mida, d'una classe mitjana burgesa, no? Si no estic equivocat o per lo que tu expliques.
No, és molt correcte, sí.
I després que té aquesta tieta, que és també és un personatge molt interessant. No sé si aquesta tieta ets una mica la pròpia Rosa Rivas.
Home, una mica de... Sí, bastant.
A mi em donava que eres una mica tu, allò de... Ella que fa correccions, que estudia, que és una...
Sí, la filòloga, sí.
La filòloga,
sí.
Una erudita, no? Una erudita.
Home, aquest llibre, a la sèrie, sobretot a Donde Lenguas, i aquí també, doncs, no és el tema principal, però es pot veure que els filòlegs som gent més interessant del que es pensa un, no? Que tenim coses amagades molt interessants.
Evidentment. Estem davant d'un gran llibre, jo l'ho vull recomanar. Recordeu, Azul Marino, Blau Marí. No sé si ha sortit en català, no, tan sols en castellà, no? Ciruela, policiaca. Sí. Jo penso que qualsevol editorial catalana, quan vegi el llibre, llegeixi, sàpiga qui és la Rosa Rivas i la Sabine Hoffman, segurament demanarà drets per traduir al català. I una pregunta última per acabar, perquè m'estan tallant, com sempre, a la ràdio, ja saps que és el temps... Hi ha propostes de portar aquesta trilogia al cinema? Perquè ho veig molt cinematogràfica, jo.
Sí, jo també. Vam tenir una proposta del productor Gerardo Herrero, però
al final
no va... Ah, sí?
Que li agrada molt el thriller. Al Gerardo Herrero li agrada molt el thriller.
Al final no va guanyar, però jo penso que ara, un cop acabada la trilogia, ara que es veu doncs tota la història completa...
Sí, tot tancat, sí.
A veure si algú s'anima. Aprofitem per dir-ho aquí, també.
Sí, evidentment, i jo dono el meu suport, evidentment, perquè crec que és una trilogia per poder portar al cinema.
Jo també la veig molt cinematogràfica i m'encantaria. La veritat és que és una d'aquestes coses que et fan realment il·lusió i penses, seria fantàstic veure-la al cinema.
Pues, escolta,
a veure si algú ens fa cas.
Rosa, esperem que pugui tornar-te a entrevistar, no tan sols pels propers llibres, sinó perquè Azul Marino i la trilogia de l'Anna Martí sigui portada al cinema i llavors farem una entrevista de cara a lo que serà la trilogia portada al cinema. Rosa pues, Ribas, moltes gràcies, felicitats, moltíssimes de veritat, gràcies. Amb tot el cor. Que em sembla que estàs a Espanya, que tornis bé a Alemanya i que siguis escrivint. Això és el més important. Una abraçada. Fins a sempre.
Fins la propera. Adéu.
Adéu-siau.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a partir de les 10 del matí ens submergim en el bo i millor del món del submarinisme. Destins, concursos, entrevistes, novetats i tot el que envolta el món de les immersions a tota costa.
A tota costa, amb Miquel Mercadal.
Us espero cada dissabte a les 10 del matí, a Ràdio Estel.
Senyores i senyors, amigues i amics, recordin que l'Arturo Fernández, l'actor Arturo Fernández, els espera al Teatro Apolo de Barcelona. Enfrentados, no s'ho perdi. Al Teatro Apolo de Barcelona els espera Arturo Fernández. I com tots els dies, els consells de Colnatur. Un dia més ens acompanya la senyora Figueres, especialista en col·làgen i responsable de Colnatur. Maria Teresa, bona tarda.
Bona tarda. Bé, doncs avui va per a tots els que tenim més de 40 anys, perquè hem de pensar que és molt important per nosaltres prendre diàriament 10 grams de Colnatur. Perquè la seva proteïna col·làgen, assimilable, nodreix les cèl·lules que elaboren el nostre propi col·làgen, i amb això alentim el seu desgast i contribuïm al manteniment d'ossos i músculs. La seva vitamina C també contribueix a la formació de col·làgen, ajudant al manteniment de cartílags, articulacions, dents i pell. A més, els productes alimentosos Colnatur no porten greixos, sucres, edulcorants, conservants ni colorants. Són molt fàcils de prendre i els trobarem a la secció de parafarmàcia de les oficines de farmàcia, a les parafarmàcies o les dietètiques. Com a consumidora de Colnatur, des de fa més de 10 anys, us puc assegurar que quan diem ho notaràs i ho notaran, no exagerem ni una mica.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
I amb aquesta sintonia encetem una setmana més d'aquesta secció de Cultura Popular. Albert Torres, molt bona tarda, molt benvingut.
Molt bona tarda, Lluís, què tal, com esteu? Doncs sí, una setmana més ens retrobem aquí a cada tarda a Ràdio Estel per parlar de la cultura popular. I en tot cas, aquesta setmana, com no podia ser d'una altra forma, us hem de parlar de la tradició dels Tots els Sants o del Dia de Difunts, que ve a ser el mateix, perquè un dia, doncs, el dia 1 és Tots Sants, i el dia següent, el dia 2, és el Dia dels Difunts. És aquests dies que a Catalunya vivim en intensitat, tot respectant allò que ve de fora, però també, evidentment, consolidant allò que tenim a dins, com la castanyada. La tardor sempre s'ha considerat un període de canvi de cicle vital, i per això és el moment ideal de recordar els qui ja no hi són. De fet, retre culte als morts és un tret comú en gairebé totes les cultures del món. En el nostre cas, Tots Sants forma part d'un grup de festes juntament amb el Dia dels Morts, Dia de los Muertos, o Halloween, que tenen un origen comú, sí, sí, comú, el sistema de creences dels antics celtes, que tenia una part fonamental basada en el record dels difunts. Segons les cultures cèltiques, el cicle de l'any es dividia en dos períodes, el temps clar i el temps fosc. El temps clar començava l'1 de maig, amb el floriment de la natura i la sortida dels ramats a pasturar, i el fosc l'1 de novembre, amb l'arribada del mal temps i el tancament del bestiar. En una societat ramadera com la celta, la celebració de la festa del Shamsain, pels vols del 1 de novembre, era una festa clau perquè encetava el període de letargia hivernal. L'arribada del cristianisme en terres cèltiques va acabar expandint la festa a tots els territoris cristians i esdevingué el dia oficial de remembrança dels difunts. Això sí, el pas va ser molt lent. Va durar aproximadament 300 anys, del segle VIII al segle XI. i la festa, evidentment, s'alterà notablement, perquè va adoptar connotacions religioses, tot i haver mantingut detalls pagans. Així tot, el Shemhain i encara se celebra avui en dia en alguns indrets que tradicionalment havien estat sota influència cèltica, com per exemple Galícia. Segles més tard, amb l'expansió del cristianisme en terres americanes, la festa de Tots Sants va entrar en contacte amb les creences indígenes de culte als morts. D'aquesta manera va néixer el Dia dels Morts, un conjunt de festes autòctones procedents d'uns quants punts de l'Amèrica Llatina, que aquests darrers anys s'han fet molt populars aquí també. Una de les més espectaculars és la que es fa a Mèxic i que va ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat l'any 2008. A Barcelona també els mexicans fan el que diuen altars de muertos. Podeu veure a la web lacalacabcn.wordpress.com i recordareu també doncs, tot el que fan ells, però també vivint amb intensitat el que fem a Catalunya. Aquests dies recordeu que també el servei d'itinerància cap als cementiris s'ha ampliat considerablement perquè aquest pont que ens arriba, que és demà dissabte, diumenge, dilluns, que per molts és festa, i dimarts serà dia d'anar als camposantos, que diuen els castellans, als nostres cementiris. Parlem d'altres activitats de cultura popular, com per exemple la Festivitas Bestiarum, amb un nom llatí que li han posat a Badalona. Els Festivitas Bestiarum és el punt de trobada de la millor imatgeria del país, un lloc de reunió de la imatgeria popular disposada a commemorar el Dia Europeu del Bestiari Festiu. Aquest Festivitas Bestiarum és la gran festa del bestiari festiu que enguany arriba a la tercera edició i que se celebra a Badalona el proper 19 de novembre en diversos escenaris de la ciutat. Per anar fent boca, ja us expliquem que la seva ubicació en el calendari anual esdevé la gran festa de cloenda de la temporada d'actuacions del bestiari festiu d'arreu del país. I enguany, a més, serà un homenatge a Alfons Udina, que va ser president de la federació, que va morir el passat 12 de setembre, fruit d'una llarga malaltia, i un dels principals impulsors del naixement d'aquest Festivitas Bestiarum. Què hi haurà durant aquests dies? La plantada de figures, una ballada, cercavila, lluïments amb pirotècnia, tot plegat amanit per científic divulgador Dani Jiménez, conegut per les seves intervencions a diferents mitjans de comunicació i també amb un altre convidat de luxe, el meteoròleg badaloní Tomàs Molina, que serà nomenat ambaixador del Bestiari Festiu 2017. I ara ens anem cap als nostres Pirineus, com deia la cançó, Pirineus, tes blanques comes. Doncs la Societat Andorrana de Ciències coordina anualment les trobades culturals pirinenques. Enguany se celebren demà, el dia 29 d'octubre, a l'Auditori Sala de la Unió de Ceret. El leitmotiv escollit pels organitzadors és Art i Història, un títol premeditadament genèric per poder aixoplugar un ampli ventall de recerques. Representants de tots els territoris de les associacions integrades en aquesta coordinadora hi seran presents per presentar les seves investigacions més recents. Els ponents han estat escollits per la seva vàlua acadèmica i el grau d'implicació amb les seves comarques. Entre altres temàtiques, la jornada pivotarà entorn de la gestió del patrimoni, la investigació d'episodis històrics o la influència, per exemple, dels paisatges pirinencs en alguns mestres de la pintura. Recordeu en Mariano Fortuny o en Pablo Ruiz Picasso. També es parlarà dels aspectes etnogràfics que acullen aquestes muntanyes nostres, aquests Pirineus, o bé la construcció i preservació de l'art romànic, que ha estat l'art més important de Catalunya durant tota la seva història. El programa també preveu la presentació en societat del llibre Natura i Cultura al Pirineu, el resultat de les transcripcions d'aquestes dotzenes trobades culturals pirinenques del 2015 amb 25 articles molt interessants. Així doncs, recordem, trobades culturals pirinenques per tots aquells amants de la muntanya. Demà heu d'anar una mica lluny, a Ceret, una mica al nord. I d'aquí uns dies també tindrà lloc una festa que va néixer fa uns quants anys sense gaire entusiasme, però escolta, s'ha consolidat d'una forma doncs, molt important. Quan es va convocar la primera edició de la festa del Flabiol d'Arbúcies, només van assistir mitja dotzena de persones. Imagineu-vos, 6 persones. 3 d'elles, en Josep Verdaguer Portet, en Roviretes, i els seus deixebles eren del poble. Els flabiolaires, que tradicionalment havien amenitzat les festes a molts municipis de Catalunya i de forma molt accentuada a la comarca de la Selva, semblaven que estaven destinats a desaparèixer. Però què ha passat? 31 anys més tard d'aquella primera edició de la festa del Flabiol, en bona mesura gràcies al revifament encapçalat des d'Arbúcies, els flabiolaires segueixen dempeus. Enguany, aquesta festa del Flabiol se celebrarà el cap de setmana que ve, demà no, el 5 i 6 de novembre, per primera vegada la seva celebració coincidirà amb la Fira de la Tardor d'Arbúcies. Des de Cultura d'aquest municipi s'ha volgut unir els dos esdeveniments més coneguts del municipi per vestir un programa doblement atractiu. Els assistents a la Festa del Flabiol no només podran participar de les jornades formatives i els concerts tradicionals, també hi hauran visites guiades al Museu Etnològic del Montseny, a la Farga del Roquer i al Jardí Dendrològic del Roquer. És a dir, moltíssimes coses per aquest cap de setmana, el dia 5 i 6, recordem la setmana que ve, a Arbúcies, en aquesta Festa del Flabiol. Ballades, doncs, i activitats de cultura popular per aquest cap de setmana. Demà, dissabte 29 d'octubre, a Girona tenim una ballada a la plaça del Vi a les 5 de la tarda. A Sitges, al Garraf, a 6:45 del vespre, al Jardí de l'Hort de Can Fals, també tenim la Festa de la Castanya amb una castanyada popular i sardanes. A les 7 de la tarda, a l'Hospitalet de l'Infant, ja comarques tarragonines, al carrer de Ramon Berenguer IV, també una ballada. I per acabar, com no podia ser d'altra forma, també una ballada a la catedral, al Pla de la Catedral de Barcelona, a les 6 de la tarda. Anem cap a diumenge, diumenge 30 d'octubre, a la plaça de Picasso de Ceret. Com dèiem, que hi ha activitats aquest cap de setmana, doncs una gran ballada a les 3 de la tarda. Aigua Freda, prop doncs, del Montseny, també diumenge al Parc de la Carretera d'Aigua Freda, a 6:45 de la tarda. També diumenge una ballada a Nou Barris, al Parc de la Guinaueta, això sí, més matinera, a 11:45 de migdia. I, per acabar, al Pavelló Municipal d'Esports de Sant Joan de les Abadesses, diumenge també a les 5 de la tarda, aquesta sisena castanyada amb ballada doble de sardanes.
A Ràdio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero.
I la nostra convidada musical d'aquesta setmana, d'aquest divendres, és ni més ni menys que la Maritrini.
Amores se van marchando como las olas del mar, amores los tienen todos, pero ¿quién los sabe cuidar? El amor es una barca con dos remos en el mar, un remo aprieta en mis manos, lo mueve el azar. ¿Quién no escribió un poema huyendo de la soledad? ¿Quién a los 15 años no dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca naufragada? Amores se vuelven viejos antes de empezar a amar, porque el amor es un niño que hay que enseñar a El amor es como tierra que hay que arar y sembrar. Míralo al caer la tarde, que no lo vengan a pisar. ¿Quién no escribió poema huyendo de la soledad? ¿Quién a los 15 años no dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya. ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca naufragada? Amores se van marchando.
Estem amb tu, Toni Guerrero. ¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93-310-2705. 93-310-2705. Mipizarra.es. Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant L'Ou de Reig. Un establiment on podran gaudir d'uns dies de descans en un meravellós entorn i de la millor gastronomia catalana, recordant la cuina típica de la iaia. L'Ou de Reig, a la carretera de Palautordera a Seva, quilòmetre 11. Truquins al 93-847-3065, 93-847-3065, o visiti'ns a la nostra web canbarrina.com. L'Ou de Reig.
Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves cercant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu, perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. Ah, i si com a molts de nosaltres t'ha enxampat la cresta de setembre i necessites finançament, a Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos, no? Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93-453-0391. 93-453-0391. A Gem Ferrer pensem en tot. A què estàs esperant?
I recordin que el nostre joier Gem Ferrer també els espera al carrer València número 12. Gem Ferrer.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com. A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
I ara, quan ja manca una miqueta menys per finalitzar aquest programa, és el moment d'una vegada més sentir la nostra productora. Molt bona tarda, Inés Granados.
Fa dies, per no dir setmanes o inclús...
Tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma.
Buenas tardes, soy Inés Granados, vamos con la entrevista de esta semana. Hoy tendremos con nosotros a Ana Bella, que es la fundadora de la Fundación Ana Bella. Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues mira, muy bien, muy contenta. Hoy hemos salido también en las radios de Canal Sur porque como nos dieron la mención especial en los premios Onda, pues estamos saliendo en muchos medios y cada vez que salimos en un medio de comunicación pues sabemos que una mujer nos está escuchando, que está siendo maltratada, se da cuenta de lo que está viviendo y es capaz de romper el silencio.
Si te parece bien, Ana, vamos a hablar primero un poquito de tu historia, porque sí, me parece que eres una fuente de inspiración, todo lo que has vivido y todo lo que has conseguido. Explícanos en pocas palabras quién es Ana Bella.
Bueno, pues yo soy una mujer superviviente de violencia de género. Soy madre de 4 hijos y abuela de una nieta. Soy emprendedora social, me dirigió la Fundación Internacional Ashoka, que elige a una persona entre 40 millones, con unos estándares muy rigurosos, y si te eligen es como un sello de calidad de que estás cambiando el mundo. Entonces soy una mujer que un día me atreví a soñar en que podemos construir una sociedad libre de violencia hacia las mujeres, utilizando el amor, la empatía, el testimonio positivo, la sororidad de las mujeres supervivientes, que nosotras no somos el problema, sino que podemos ser parte de la solución y agentes de cambio.
Con tan solo 18 años te casas, tu marido te prohíbe estudiar y ahí empieza 11 años de maltrato.
Pues sí, había sacado matrícula de honor en bachillerato, en BUP, en aquella época, con selectividad, pero no me dejó ir a la universidad. Me dio a elegir o nuestro amor o tus estudios. Y yo, bueno, renuncié a un derecho fundamental que hemos conquistado las mujeres después de muchísimos años, que es la educación. Renuncié por amor. Entonces, aquí le digo a las mujeres que no renuncien por amor ni a su carrera profesional, ni a sus estudios, ni a sus sueños. El amor no te hace renunciar, al revés, el amor te hace progresar y mejorar.
Es cierto que muchos sabemos cómo acaba la violencia de género, pero no sabemos cómo empieza. ¿Recuerdas cómo empezó tu calvario cuando...?
Bueno, te voy a decir una cosa. Yo, aunque no te lo creas, estuve 11 años siendo maltratada y yo no me di cuenta que estaba siendo maltratada. Yo cuando llamé al teléfono de ayuda, que en aquella época era un 900, todavía no existía el 016, yo no llamé porque estaba siendo maltratada y quería que me ayudaran, sino yo llamé porque quería saber si yo me podía separar, aunque mi marido no quisiera. Porque mi marido, cuando yo le propuse, vamos a separarnos, porque él quería que yo firmara un documento en el que me comprometía a seguir casada con él, aunque me siguiera pegando. Y esa noche yo le dije, ¿no sería mejor que nos separásemos si me tienes que pegar? Y él me dijo, no, chiquita, no. Tú nunca te separarás de mí, porque lo nuestro es amor o muerte. Entonces yo llamé para saber si yo me podía separar. Ni siquiera yo me reconocía en una víctima. Por eso las primeras señales de alarma pasan desapercibidas normalmente porque están camufladas con los gestos de amor romántico. Pues que la persona que te quiere o que es tu pareja esté todo el día contigo porque no puede vivir sin ti, que eres la elegida, que la relación vaya muy rápido, que ella enseguida quiera vivir contigo, casarte, irte a otro sitio, que tengas que dejar todo por él o por nuestro amor. Y entonces son señales que desde fuera se ven como señales de enamoramiento, pero hay que prestar atención porque pueden ser señales que estás empezando una relación abusiva y no una relación de respeto. En mi caso, la primera vez que tuve agresión física, por así, porque la violencia no solamente la agresión física, pero la primera vez que recuerdo algo así raro fue que yo fui a comprar, y mientras él dormía la siesta, y cuando volví, pues empezó a gritarme, empezó a insultarme, que dónde había ido, empezó a darme contra la pared, a pegarme puñetazos. Y claro, mi reacción lógica fue coger todas mis cosas, mi maleta y volver a casa de mis padres, pero él me cogió, me sentó y me dijo, Ana Bella, tú te has ido sola, yo no sé dónde tú ibas, imagínate que te hubiera pasado algo, yo soy responsable de ti ante tu familia, ante tus padres. Claro, después de 4 horas hablando y él diciéndome lo mala que yo había seguido, que había salido sola sin decirle de dónde iba, pues acabé pensando eso. Y cuando a mí desde el Instituto de la Mujer me dijeron que tenía aquí una cita el día que yo pedí ayuda, le dije, yo no puedo ir. Y me dicen, ¿por qué? Digo, porque yo no puedo salir sola de mi casa. Entonces yo en aquel momento, que tenía 18 años, no tenía amigos que me llamaran, porque mis amigos dejaron de llamarme. Después me han contado que él les decía a mis amigos, Ana Bella es una mujer casada, no hay que molestarla, pero ellos dejaron de llamarme, no tenía amigas íntimas y no tenía quien contarle lo que me estaba pasando.
Finalmente y afortunadamente conseguiste huir. ¿Qué se te pasó por la cabeza la noche que decides dejarle y denunciarlo?
Pues esa noche utilicé mi miedo, mi valor, mi fuerza, no para dormir con el hombre que me estaba maltratando y que casi me asesina, sino para coger a mis cuatro hijos, meterlos en el coche e ir a la policía a denunciar. Hay que ser más fuerte para resistir un maltrato que para romper el silencio. Entonces, eso es lo que hice aquella noche. Y cuando salí de la casa de acogida, pues me vi como muchas otras mujeres, me vi como una víctima, que lo único que había conseguido en mi vida con 29 años era ser una víctima de violencia de género y que un certificado me lo decía. Sola, con cuatro niños chicos de 9 meses a 10 años, sin trabajo, sin dinero, sin casa, pendiente de la custodia, pues me hundí completamente, como muchas mujeres le pasa. Pero en mi propio llanto me di cuenta que si yo había sido capaz de resistir el maltrato, yo no era una víctima, como decía ese papel. Yo era una mujer muy fuerte, una mujer superviviente, una mujer que tenía muchas cualidades, que la estaba utilizando para aguantar un maltratador, pero que ahora la podía utilizar para empezar una vida nueva, para conseguir mi casa, mi trabajo y para ser feliz. Rompí mi certificado, jamás pedí la RAI, porque con ese certificado puedes pedir una ayuda, en aquella época eran 300 euros, ahora es de 400, porque yo me di cuenta que valía más de 300 euros, y sí, conseguí empezar una vida feliz. Si yo pude con cuatro hijos, cualquier mujer puede, desde aquí se lo digo. Lo que pasa que es verdad que en España solamente el 27% de las mujeres maltratadas nos atrevemos a denunciar. En Europa solamente el 14%. Y para animar a las víctimas que denunciemos, pues lo que yo veía en el año 2002 en los medios de comunicación simplemente eran noticias de mujeres asesinadas o entrevistas a mujeres con el ojo morado, la cara oculta o la voz distorsionada, mujeres muertas de miedo. Si tú estás siendo maltratada y tú ves eso en los medios, tú no vas a pedir ayuda para acabar así, muerta o muerta de miedo. Entonces, en el año 2002 empecé a salir en los medios de comunicación, pero a cara descubierta y ofreciendo un mensaje en positivo, que si rompes el silencio y denuncias cuando estás preparada, hay otra alternativa, ser asesinada, que es la alternativa ser feliz. A raíz de mi primer programa me llamaron más de 1000 mujeres, estuve un año entero para devolver todas las llamadas, pero fue precioso porque ese fue el inicio de nuestra red de mujeres supervivientes. Y lo que hacemos en la Fundación Ana Bella es que utilizamos el amor y la empatía y el tiempo y sobre todo el ejemplo de todas nosotras para animar a las víctimas a denunciar y a empezar una vida feliz.
Háblanos un poco del programa Amiga.
Pues es que justamente que te he contado nuestro programa Amiga. Cuando tú has sido maltratada normalmente te quedas sin amiga porque el aislamiento social que sufres por la violencia pues hace que no tengas amigas íntimas, gente a la que recurrir, desconfías, a veces tienes que trasladarte de ciudad. Entonces nosotras que lo hemos vivido, nos convertimos en amigas para tantas mujeres que quieren dejar al maltratador y no saben cómo hacerlo. Y ayudamos a las mujeres como se ayuda a cualquier amiga. Pues hay mujeres que nos vienen y necesitan un sitio para vivir, pues tenemos vivienda, que nos han cedido el Banco Sabadell, también particulares, que también nos financian a Caixa, desde aquí se lo agradezco. Tenemos sitios para que ellas puedan vivir. También estamos ayudando a mujeres en México con las viviendas. Si necesita una ayuda económica para pagar un recibo de la luz, para la fianza, para el primer mes de alquiler, una cosa tan simple como se te rompe la lavadora, a lo mejor no tienes dinero suficiente para comprarte otra o no te dan crédito para comprarla a plazo, pues ahí estamos nosotras, ¿no? También pues terapia psicológica, ayuda legal, sobre todo de casos que ya han pasado por abogados de oficio y que no han resuelto la situación. Y sobre todo un acompañamiento emocional de otras amigas, que es lo que más es el hueco que la administración no puede cubrir. Nosotros no duplicamos recursos, sino que acompañamos a la mujer en todo el largo procedimiento, desde que decide denunciar hasta que ya es feliz. Cuando las mujeres, pues, salimos de la violencia, a veces salimos en riesgo de exclusión, doble victimizada, no salimos empoderadas. hay que ser muy fuerte para resistir el maltrato, hay que ser muy valiente para romper el silencio y enfrentarse a todo el procedimiento judicial. Y una vez que salimos de la casa de acogida, pues la sociedad nos sigue viendo con el ojo morado, la administración nos sigue viendo como víctima, incluso para cualquier ayuda tenemos que presentar y justificar que somos víctimas, y las empresas solamente nos ofrecen pues trabajos poco remunerados, trabajos invisibles y sin prestigio social. Y eso es lo que está llevando a las mujeres que hemos sido maltratadas a la exclusión social. Para cambiar eso, pues creamos nuestra Escuela Navella por el Empoderamiento de la Mujer, y en ella pues formamos a mujeres supervivientes para que liberen su potencial y lo enfoquen primero en su liderazgo personal y segundo en el mundo laboral. Porque nosotras no somos víctimas para siempre, somos mujeres muy fuertes, mujeres acostumbradas a trabajar bajo presión, mujeres que nos reponemos rápidamente a los fracasos y lo seguimos intentando, nos reinventamos cada día, somos muy perseverantes. Y todas esas cualidades, si las enfocamos en el mundo laboral, pues hacen de nosotras trabajadores muy comprometidas que podemos contribuir al desarrollo tanto económico como social de las empresas. Entonces, nosotras hemos hecho un cambio de paradigma radical en España que se está ahora extendiendo por otros países gracias a la escalabilidad de nuestro proyecto, y hemos creado un servicio de embajadoras de marca. Estábamos cansadas de que siempre nos dieran oportunidades laborales invisibles, y ahora estamos formando a las mujeres para que sean la voz, los ojos, la imagen de la marca frente a los clientes.
A pesar de que ahora cada vez se denuncia más, todavía las mujeres se siguen sintiendo inseguras por miedo a que les pueda pasar algo o incluso perder su vida. ¿Cómo lleváis este tema? ¿Os sentís protegidas del todo? ¿Cómo ayudáis a estas personas para que se sientan protegidas y se atrevan a dar testimonio?
Lo primero, con nuestro ejemplo, más miedo tienes que tener de dormir con tu maltratador que de denunciar y empezar una nueva vida. Dormir cada noche con un maltratador que te pueda asesinar es mucho más riesgo que romper el silencio. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y segundo, los recursos están ahí y los recursos funcionan. El problema es que las mujeres no accedemos a los recursos porque nos da miedo, como dice, de romper el silencio. Nosotros lo que hacemos es ofrecemos en todos los medios, en conferencias, en institutos, en colegios, los testimonios de mujeres supervivientes para que las mujeres vean que todas nosotras hemos pasado por ahí, hemos roto el silencio, hemos denunciado y estamos felices y hemos empezado una vida nueva. Nosotros no hemos hecho nada raro, son ellos los que tienen que ocultar y tener miedo, no nosotras. Es lo que hacemos, crear, exponer los ejemplos de mujeres que hemos salido victoriosas de la violencia de género, porque parece que en los medios solamente sale la noticia de mujeres asesinadas, que desgraciadamente son 35 en España ahora mismo, pero que cientos de miles salimos adelante.
El maltrato se supera, pero ¿crees que es posible perdonarlo?
Eso ya depende de cada una. Hay mujeres que se sienten bien perdonando a su maltratador y sienten alivio en su corazón y no quieren tener esa carga en su corazón. Hay otras mujeres que no quieren perdonar y no quieren olvidar. Entonces, eso depende ya de la forma de ser de cada una. Y lo quiero dejar claro. Tenemos algunos episodios de estrés postraumático, como le pasa a cualquier persona que ha tenido un trauma o un accidente, pero que se supere, que se puede llegar a ser feliz, que puedes volver a enamorarte. Hay muchos hombres buenos también. Pero siempre hay que hacer una terapia de recuperación personal para darte cuenta de tu valía como persona y que tu valía no te la da un hombre, sino que tienes primero que ser feliz por ti misma para después poder ser feliz en pareja.
Y para acabar, Ana, me gustaría que les enviaras un mensaje a los hombres que pegan a sus mujeres.
¿A los hombres qué?
Que pegan a sus mujeres o las maltratan, ya sea psicológicamente o físicamente.
Porque el maltrato no es pegar. Mira, cuando hay una relación de maltrato, es que una persona quiere dominar a la otra. Cuando hay maltrato físico, hay violencia física, es porque todavía la mujer maltratada tiene personalidad suficiente como para rebelarse y él tiene que utilizar la fuerza física para dominarla. Pero aquí quiero dejar un mensaje para que reflexionemos de que hay tantas y tantas mujeres que están siendo maltratadas sin que le pongan una mano encima, con insultos, con vejaciones, con prohibiciones, con humillaciones. Esas mujeres que no son capaces de reaccionar, ellas están todavía mucho más maltratadas que a lo mejor a las que nos han pegado. Y a los hombres pues les diría que si quieren también pueden cambiar. He conocido a hombres que han cambiado, que han sido maltratados, han estado condenados y después han tenido relaciones en igualdad. Todos y todas podemos cambiar. Y todos y todas podemos ser parte de la construcción de una sociedad libre de violencia hacia las mujeres.
Pues con este mensaje nos quedamos. Ana Bella, ha sido un placer tenerte con nosotros y muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo por todas las mujeres.
Y gracias a vosotros por potenciar nuestra voz y hacer que lleguen muchas más personas, y seguramente que hoy alguna mujer se sentirá reflejada en mi historia y podrá dar el paso y empezar una vida feliz. Gracias.
Gracias a ti. Buenas tardes.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
I la nostra convidada musical, la Maritrini.
Te amo y te querré, a pesar de nuestra situación. Fui cobarde y no supe comprender que se iba a pique lentamente nuestra unión. Te amaré, te amo, te querré, aunque tenga que ceder un poco más. De puntillas tu ausencia vestiré y a la ruleta el futuro apostaré. Te amaré, te amo y te querré. Nunca es tarde, creo yo, para empezar, pues el mundo aún está en su lugar. Pero si revienta, a tu lado quiero estar. Solo quiero dejar claro ante ti que no es fácil hablar de amor así. El amor siempre casa con honor. Qué error, amor mío, qué error. Te amaré, te amo y te querré, y a las calles se lo pienso gritar. Por orgullo te dejé marchar, pero te juro que te volveré a encontrar. Te amaré, te amo, te querré. Nunca es tarde, creo yo, para empezar. Te dejaré apagar de un soplo el sol y mi piel se tostará en tu calor. Oh,
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero. Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves buscant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu, perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. Ah, i si com a molts de nosaltres t'han xampat al setembre i necessites finançament, a Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos. Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93 453 03 91. 93 453 03 91. A Gem Ferrer, pensem en tot. A què estàs esperant?
I recordin que el nostre joier Gem Ferrer també els espera al carrer Palència, número 12. Gem Ferrer.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es podrás descubrir un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines qué es lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees con pizarras escribibles, ya sean blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con la posibilidad de convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. Mipizarra.es.
¿Et preocupen els teus ossos o articulacions? ¿I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Llámanos al 93 745 16 14, 93 745 16 14 o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com. A dormirenbalnearios.com tenim les millors ofertes per a persones més grans de 55 anys per a balnearis i hotels amb encant. Amb pensió completa, accés a piscines termals i escapades de tota mena. Gastronòmiques, enològiques, romàntiques, culturals. Dormirenbalnearios.com 93 557 16 72 93 557 16 72 dormirenbalnearios.com.
I ara és el moment, família, de dir adéu un divendres més. Tant de bo passeu un molt bon cap de setmana, però tot i així, abans de finalitzar el programa, només recordar-vos quines persones fan possible que en aquest moment jo us estigui parlant i que aquest programa Estem amb tu funcioni. En primer lloc, el nostre tècnic, el Mario Ramírez, a les vies de so. També la nostra productora, la crack, la Inés Granados. A la direcció, com no, el Toni Guerrero. I avui us ha parlat el vostre amic Lluís Torrelles. Vagi bé, adeu.
La lava que ríe por nada, diciéndose a todo esa niña sí, no. Esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. Si en verdad me quiero, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa, esa niña sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo por guardia a toda tu casa, yo no soy. Piénsalo ya, no. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no, esa no soy yo.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Esa niña sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no.